Pedro Sánchez ha anunciat la creació d'un fons sobirà amb el qual aspira a mobilitzar 120.000 milions d'euros, també de capital privat, per invertir en àmbits com l'habitatge, la seguretat o l'energia. La proposta coincideix amb el final dels fons Next Generation i amb elles pretén estimular el creixement de l'economia espanyola els pròxims anys. Els detalls d'aquest tipus de fons que ja utilitzen altres països com Noruega els demanarem a l'expert financer Josep Soler.
Catalunya nit. Mitja dotzena de països europeus han anunciat l'enviament d'efectius militars a Groenlàndia. Són Alemanya, França, Suècia, Noruega, Finlàndia i els Països Baixos. Espanya està estudiant si s'hi afegeix. Ens en parlarà des de l'illa Àrtica l'enviada especial Marta Viana.
Pels carrers de Nuuk cada vegada hi veiem més presència de militars, militars que van vestits com a tal, van vestits també amb motxilles, però en cap cas van armats. Això, els groenlandesos diuen que els fa sentir més segurs i protegits davant les amenaces de Donald Trump.
Un Donald Trump que avui ha rebut la líder de l'oposició veneçolana i Premi Nobel de la Pau, María Corina Machado. Una reunió a la qual ha donat un perfil molt més baix del que podíem esperar i, a la vegada, continua enaltint la figura de la successora de Maduro, Delcy Rodríguez. Ens ho explicarà en directe el corresponsal a Washington, Oriol Serra, i ho analitzarem amb Andrea Maza, periodista i politòloga veneçolana.
I encara s'està investigant qui ha provocat l'alarma terrorista que ha fet aterrar d'emergència al Prat un avió de Turkish Airlines. Després de la comprovació que tot plegat era una falsa alarma, s'investiga si es tractava d'una broma intencionada. Fer això té conseqüències no menors que us explicarem en els pròxims minuts.
I a les 11, l'actriu Nora Navas.
No te gusta bailar, ¿eh?
No, me da vergüenza.
¿Eva? ¿Eva?
Ay, ¿eh?
¿Me estás escuchando?
Nosaltres sí que l'escoltarem i molt atentament. El seu paper a Mi amiga Eva, la pel·lícula de Cesc Gail, li està donant moltes alegries amb candidatures als Goya i als Gaudí, on haurà de fer un altre paper. Farà de presentadora de la gala, ho hem sabut avui, juntament amb Maria Molins, Laura Weismar, Carla Quílez i Maria Arnal.
I qui tindrà avui l'última paraula, després de dir-nos què ha après durant el Catalunya Nit, és una de les persones responsables de la sèrie d'èxit Això no és Suècia, dirigida i protagonitzada per Aina Clotet. És, de fet, companya de l'actriu i també directora en aquesta productora que ha tirat endavant aquesta i altres sèries i continguts audiovisuals. Doncs bé, li preguntarem per tot aquest procés de producció d'una sèrie com la d'Això no és Suècia.
Doncs són les 10 i 4 minuts i ets a 3CAT Info.
Des d'ara fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest vespre la creació d'una nova línia d'ajuts, diu, per mantenir la capacitat d'inversió pública un cop decaiguin els fons europeus Next Generation. Això és a finals d'aquest mateix any. D'entrada, el pla comptarà amb 10.500 milions d'euros que vindran d'aquests fons europeus amb l'objectiu d'arribar, diu, als 120.000 milions d'euros a través d'inversors privats. Madrid, Dani Sáenz de Aja, bona nit.
Bona nit. La intenció del govern espanyol és mantenir la palanca de creixement que des de la crisi de la Covid-19 han suposat els fons europeus un cop Brussel·les talla l'aixeta dels diners. L'instrument triat és un fons sobirà que es dirà Espanya Creix. Inicialment es dotarà amb 10.500 milions d'euros provenients dels mateixos Next Generation, però l'objectiu és que petits i grans inversors el facin créixer fins als 120.000 milions d'euros, segons ha anunciat Sánchez a la cloenda de les jornades Spain Investors Day.
Lo que estamos haciendo es dar continuidad más allá del año 2026 a través de este fondo que vamos a crear para apalancar hasta 120.000 millones de euros todas las grandes transformaciones que tengan coherencia y que la política económica tan exitosa que está haciendo elevar el crecimiento económico potencial de nuestra economía perdure más allá del impulso que le hemos dado con los fondos Next Generation.
El fons el gestionarà l'Institut de Crèdit Oficial, l'ICO, i a través de crèdits o avals a les empreses s'invertirà en nous sectors de l'economia que Sánchez considera claus, com ara l'habitatge, les infraestructures, la digitalització o la defensa. Dilluns està previst que el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, en doni més detalls.
Doncs efectivament, perquè avui Pedro Sánchez el que ha donat és el titular, és el marc general, però aquí és importantíssim veure aquesta lletra petita que s'explicarà dilluns, segons està previst. Sí que volem saber com podem explicar què és un fons sobirà i allà on ja existeix quina és la seva dinàmica de funcionament. Podem saludar a aquesta hora Josep Soler, ell és conseller executiu d'EFPA, l'Associació d'Assessors Financers. Josep, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Si et sembla, comencem per aquí. Com podem explicar què és un fons sobirà?
A veure, el que ha presentat Sánchez, de moment, no és un fons sobirà, perquè és un fons públic, d'alguna forma. No? Ell, no, no, ja ho sé, que ell ha anomenat fons sobirà, sí, una cosa que no ho és. El fons sobirà seria si realment s'alimentés, per dir-ho d'alguna forma, amb diners que són de tothom. Els grans fons sobirans doncs, es generen a base del que, per exemple, es recapta del que es produeix de petroli en els països que tenen això. I una part es dedica al fons sobirà. I és de tothom, és absolutament de tothom. Això serà un fons públic, perquè el gestionarà l'ICO, però el fons serà de qui inverteixi en el fons, no? I, per tant, jo crec que, primer de tot, anomenar el sobirà ja és un primer error de la presentació.
Per tant, aquest fons comença amb aquests 10.500 que queden dels fons Next Generation i, un cop s'activi, aquí, en principi, la intenció és que qualsevol persona o empresa o fons pugui participar i posar-hi uns diners.
Anem a veure en quines condicions, a quin termini, en quins rendiments s'ofereixen. A veure, aquí hi ha dos grans elements que són els que d'alguna forma marquen el per què es fa aquesta proposta. La primera és tots aquests informes europeus que ens diuen que a Europa li falta competitivitat i ha d'invertir. Els estats, per ells mateixos, directament no poden invertir, a veure, o poden invertir poc, i des de nou els estats com el nostre, que està molt endeutat, no poden invertir més, perquè tenen ja uns límits, més aviat haurien de desinvertir per desendeutar-se, i per tant, solució per això, si d'alguna forma no podem, ni hi ha pressupostos, ni en els pressupostos es pot ubicar massa inversió, repeteixo, perquè no hi ha possibilitat d'endeutar-se més. Solució, fem que una entitat, que és una entitat bancària, però absolutament controlada pel govern, l'ICO, i que el seu endeutament no computa com a endeutament públic, i per tant, és factible des del punt de vista dels controls europeus de l'endeutament, doncs generi o vagi a buscar diners, efectivament, amb l'estalvi privat, que poden ser directament instruments d'inversió, fons d'inversió, etc., o senzillament que es faci una emissió d'obligacions que pot subscriure tothom, que, repeteixo, es tindran que explicar a quin termini i quin rendiment li donaran això. I si realment això serà atractiu. Si hi haurà incentius perquè la gent agafi el seu estalvi, que en aquests moments una gran part doncs, està La veritat és que sense quasi cap rendiment en comptes corrents i dipòsits, i digui, bueno, aquí almenys em donaran un determinat tipus d'interès, que fins i tot a lo millor lograrà igualar la inflació, i invertiré en aquest fons. Això no és fàcil, eh? No. Perquè, repeteixo, ha de ser atractiu aquesta oferta, que no sé si es farà dilluns o es farà més tard, però ha de ser atractiu perquè la gent digui confio en això. A més, perquè no li estaràs deixant els diners a l'Estat, sinó que li estaràs deixant diners a l'ICO. És a dir, això no serà endeutament públic. Tindrà un punt més de risc que el que és el subscriure una lletra al Tresor o una obligació de deute de l'Estat.
Esclar. Per tant, entenem que és una manera d'invertir sortejant d'alguna manera els límits d'endeutament públic.
Correcte.
I que això haurà de tenir, se suposa, una presentació atractiva per a l'inversor. I això en quin tipus de sectors econòmics aquesta es pot garantir el creixement? És a dir, és el mateix invertir que aquests diners vagin, per exemple, a infraestructures que a obrir una fàbrica?
No, efectivament. A veure, el primer és el que dèiem, no? S'ha de captar aquests diners i s'ha de veure quan es capta i quina capacitat llavors hi ha d'inversió. Segon, aquestes inversions, en principi, com estem pagant pel diner que ens deixen, tindrem que obtenir un rendiment d'aquestes inversions. Si fem carreteres, difícilment aquesta inversió en carreteres tindrà un retorn perquè puguem pagar els interessos dels diners que ens deixin. Però normalment es tindria que invertir en l'economia empresarial, en l'economia real, en l'economia que genera plusvàlues, beneficis i que, per tant, ens permetin o permetin en aquest fons tenir un romanent, repeteixo, per cobrir, per pagar els interessos que es comprometin amb la gent que els deixa el diner. Això, com veiem, és complicat, eh? I hi ha certes limitacions. I no és el mateix que els fons europeus, eh? Aquí hi haurà uns inversors que, bueno, que estaran molt atents amb quin tipus d'inversió es farà per veure si aquest retorn que ens han promès ens el donen sense problemes.
No és ben bé una operació financera, Josep, això. Una proposta d'operació financera.
Correcte, és una proposta d'operació financera que repeteixo, té un parell de bases que són clares i li tenim que dir que són així. Primer, l'economia europea i l'espanyola entre ella necessita que s'inverteixi. És a dir, si volem ser una mica més competitius, si volem que Europa avanci en tots els sentits, doncs necessitem fer que aquesta economia sigui més competitiva. I per això es necessita inversió. Els estats poden invertir poc, o alguns estats poden invertir poc, i per tant hem de pensar i creure més en la inversió privada i per tant en l'estalvi privat perquè inverteixi, no? I la segona operació és aquesta, dir, com no, això no ho pot fer l'estat, si no seria inversió pública i punt, doncs ens fem aquesta... Ens imaginem aquesta operació financera, que és dir-li a l'ICO et donem la possibilitat de crear aquest fons, però que, esclar, t'has de buscar la vida per generar aquests diners. I, per tant, l'ICO tindrà que emetre deute de l'ICO, que dirà, miri, a 5 anys jo li pagaré anualment un 2,5%, un 3%, se suposa que una mica més del que en aquest moment s'està donant l'Estat amb la seva deute pública. Això serà suficient? No ho sé.
Veurem. Josep Soler, conseller executiu d'EFPA, l'Associació d'Assessors Financers, moltíssimes gràcies.
Bona nit a tots.
Bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Un parell de minuts i arribarem a un quart d'11. Els Estats Units continuen a la seva. Diuen que l'enviament de tropes europees a Groenlàndia no canvia els plans del president Trump de fer-se amb l'illa. Així de clara s'ha manifestat avui la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt.
No crec que les tropes europees tinguin cap impacte en el procés de presa de decisions del president i en el seu objectiu d'adquirir Groenlàndia.
Recordem que fins ara mitja dotzena de països europeus han anunciat l'enviament de personal militar a l'Àrtic. Són Alemanya, França, Suècia, Noruega, Finlàndia i els Països Baixos. I Espanya, de moment, està rumiant què fa. A la capital groenlandesa, Nuuk, la presència de soldats als carrers ha augmentat en les últimes hores. I allà hi tenim els nostres enviats especials, el Josep Forns i la Marta Viana. Marta, bona nit.
Què tal? Molt bona nit.
Marta, es nota aquí aquest desplegament de tropes europees o què?
Sí, sí, sí. Us hem de dir que el panorama ha canviat radicalment des de dilluns que vam arribar nosaltres a avui dijous. Penseu que és una ciutat molt, molt i molt petita i, per tant, que de seguida ens trobem tots i per tant, de seguida també veiem i ens fixem en aquests grups de militars. Són grups reduïts de 4, 5 que van tots junts, van vestits com a tal, com a militars, van amb unes motxilles, no van armats, però per tant, el panorama i l'escena és completament diferent al que ens vam trobar quan vam arribar, que només hi havia o bé periodistes que arribàvem en aquell moment o els holandesos que ja vivien aquí, i ara doncs, hi ha aquests tres grups, no? També s'han afegit els militars.
Ahir hi havia aquesta trobada a Washington amb autoritats de Dinamarca i Groenlàndia. No sé quin és l'estat d'ànim de la població i els dirigents groenlandesos avui, sabent que després d'aquella trobada els Estats Units es mantenen implacables amb la idea de fer-se amb Groenlàndia.
Doncs segueixen amb molta por. Al principi potser ens parlaven més de preocupació, ara van més amb la paraula por. Estan també molt a l'expectativa. Per exemple, quan els preguntem, avui hem agafat un taxi per moure'ns una mica de l'aeroport fins aquí al centre, anàvem amb un taxista i li hem preguntat com estava i de seguida li ha canviat la cara, s'ha posat molt i molt trist, s'ha posat la mà al cor, diu que no sap realment què és el que li passarà, diuen que els fa mal realment tot el que està passant i tot el que pot venir. Estan molt i molt sensibles. Avui, sense anar més lluny, la ministra d'Exteriors de Groenlàndia s'ha emocionat en públic en una entrevista que feia a la televisió pública. Has passat això.
Normalment no diria això, però ho faré. Som forts i estem fent tot el que podem, però els últims dies m'estic emocionant. Estic aclaparada. Els últims dies han estat durs. Els preparatius i la pressió que rebem són intensos.
La por i la tristesa, però us hem de dir que no els paralitza. Avui mateix hem sabut que el dissabte hi haurà una manifestació per protestar contra les amenaces de Trump, una manifestació que recorrerà doncs, els carrers d'aquí de la ciutat de Nuuk i acabarà a les portes del consulat dels Estats Units. Penseu i recordem, el 2025, quan hi va haver la visita del vicepresident dels Estats Units aquí a Nuuk, ja hi va haver una manifestació que diuen que va ser la més multitudinària de Groenlàndia, i van assistir 1.000 persones. Tinguem en compte, evidentment, els números i les comparacions, però aquesta és la previsió de dissabte, manifestació aquí contra les amenaces dels Estats Units.
Impactant escoltar aquesta ministra, que poc es deuria pensar quan va accedir al càrrec que es veuria en aquesta situació. Moltíssimes gràcies una nit més a Josep Forns i Marta Viana per atendre'ns en directe des de Nuuk, des de Groenlàndia. Una abraçada, Marta.
Adeu, fins demà.
França és un dels països que s'ha sumat a la missió militar europea a Groenlàndia amb mitjans aeris, terrestres i també marítims, segons ha detallat Emmanuel Macron avui. El president francès ho ha dit en un discurs davant les forces armades. París, Isabel Galí.
15 soldats desplegats la matinada passada participaran en aquestes maniobres i s'inaugurarà un consulat a Nuuk. Una presència francesa simbòlica a Groenlàndia, però pel president Emmanuel Macron necessària per demostrar solidaritat amb Dinamarca.
La France ha decidit de se joindre.
França ha decidit unir-se a l'exercici programat i llançat per Dinamarca de manera sobirana i independent, com a part de l'Arctic Endurance. Un primer equip de soldats francesos ja és al lloc i es reforçaran els propers dies per mitjans terrestres, aeris i marítims.
En la presentació dels desitjos per al 2026 a les Forces Armades, Macron ha constatat la incertesa que provoca a Europa el fet que aliats durant dècades ara es converteixin en competidors, i sense citar directament Donald Trump, ha criticat el nou colonialisme que opera en alguns d'ells. Una pujada de to inèdita que de moment, però, no va més enllà.
I enmig de tot aquest escenari, avui des de Rússia, la portaveu d'Exteriors, Maria Sakharova, desmenteix rotundament que Moscou o fins i tot la Xina vulguin intervenir a Groenlàndia. Diu que tot plegat és un mite d'Occident.
Ni Rússia, ni Kitai.
Ni Rússia, ni la Xina han anunciat cap pla per ocupar Groenlàndia. No hi ha informació actual que pugui donar suport a aquestes acusacions.
Подобные обвинения.
Doncs de seguida aquí al Catalunya Nit, l'última hora de la reunió de Donald Trump, perquè aquest home no para, amb Maria Corina Machado i de la situació també a l'Iran. I també, atenció, la pel·lícula del que ha passat avui al Prat. Aquest és l'avió que ha hagut de fer un aterratge d'emergència per una falsa amenaça de bomba. Ho expliquem de seguida amb tots els detalls.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. This is America. Don't catch you slipping, no. Don't catch you slipping, no. Look what I'm whipping, no. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now.
9 minuts i 2:15.
Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad.
Avui Catalunya Nit per 3CAT Info. Està jugant el Barça el seu partit de Copa del Rei, de moment amb empat a 0. Més endavant, quan ens visiti el David Uac, en donarem tots els detalls.
This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. What I'm whipping up. This is America. Yeah, yeah. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up.
I ara el que farem, i això ho indica la sintonia que tenim de fons, és anar cap a Washington de seguida, perquè avui estem molt pendents d'aquesta trobada entre Donald Trump i la líder de l'oposició veneçolana i recent Premi Nobel de la Pau, Maria Corina Machado, una reunió que s'ha fet hores després que els Estats Units confisquessin un altre petrolier vinculat a Venezuela, al Mar Carib. És el sisè vaixell atacat, recordem-ho, en les darreres setmanes, que transportava petroli veneçolà o que ho havia fet en el passat. Washington, Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Doncs amb el rerefons de la detenció a Nova York del president veneçolà, Nicolás Maduro, que ha transcendit, què ha transcendit, Oriol, d'aquesta reunió que estàvem molt pendents entre Trump i Machado?
Sí, a priori n'ha transcendit ben poca cosa de la reunió, però ara mateix Maria Corina Machado ha sortit del Capitoli, on s'ha reunit amb un grup de senadors, la majoria demòcrates, i enmig d'un bany de masses ha dit que la reunió havia anat bé, hem vist com feia valoracions positives, però ja et dic, enmig d'una cridòria que feia que fos pràcticament incomprensible o que no es pogués entendre gens el que estava dient. Qui sí que ha parlat és Caroline Leavitt, la portaveu de la Casa Blanca, que també ha reconegut que no tenia detalls d'aquesta reunió, de com havia anat, però preguntada per la decisió dels Estats Units de designar la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, com a interlocutora, ha dit que Trump no ha canviat opinió.
Crec que la conclusió del president que descrius es basa en la realitat sobre el terreny. Va ser una conclusió realista basada en allò que el president llegia i li deien els seus assessors a l'equip de seguretat nacional. I per ara la seva opinió no ha canviat.
Recordem que Trump considera que Machado no disposa d'un lideratge prou fort a Venezuela i que posar-la al capdavant del govern interí podria desestabilitzar encara més el país. Tampoc sabem què ha passat amb el Premi Nobel. Recordem que Trump va arribar a dir que seria un honor acceptar-lo si Machado li regalés el seu. Ja sabeu que Trump va darrere del Premi Nobel de la Pau, sí, i que no ha amagat en cap moment la seva enveja.
Molt bé, doncs a veure si l'acaba aconseguint, comprant o no obtenint-lo mai. Ja ho veurem. Moltíssimes gràcies, Oriol.
Fins ara.
Doncs el cas és que justament la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha presentat davant el Parlament l'informe de gestió de govern corresponent l'any passat en nom de Nicolás Maduro, que recordem està detingut als Estats Units després de ser capturat el 3 de gener. La líder chavista ha anomenat les dades més rellevants del primer any del tercer mandat de Maduro, que s'havia mantingut al càrrec després d'uns controvertits comicis considerats fraudulents per la comunitat internacional. El discurs té lloc després que hagin arribat a Cuba les despulles dels 32 militars cubans morts durant l'atac nord-americà que va capturar a Maduro. El govern cubà ha organitzat un seguici dels fèretres pels carrers de l'Havana fins a una instal·lació militar on restaran ara exposats al públic. El ministre de l'Interior ha rebut els cadàvers assegurant que els morts van lluitar fins l'última bala per la causa més justa.
Doncs ara que falten 5 minuts per 11:15, podem saludar la periodista i politòloga veneçolana Andrea Daza. Andrea, bona nit.
Bona nit. Bueno, politòloga per força.
Sí, eh?
Sí, professora i, bueno, i veneçolana de naixement. I ara, com tots els veneçolans, sí, ens estem convertint en veritables politòlegs per intentar entendre tot el que està passant.
Sí, sí, perquè déu-n'hi-do com s'ha girat la situació en poques setmanes. D'entrada, el més recent, avui, aquesta reunió entre Donald Trump i Maria Corina Machado. Com valores aquesta trobada? No sé si és una foto i poca cosa més, o com ho veus?
Bueno, fixa't que foto com a tal, de moment,
no
la casa... No, exacte, no? Ella sí que ha sortit i ja ha dit en declaracions en alguns mitjans que, com, sapigueu que comptem amb el president Trump per a l'alliberament de Venezuela, no? Per a l'alliberació de Venezuela, que com moltes coses que ella planteja sona molt bé com a titular, però és molt difícil d'entendre com aterrar aquesta idea, no? Per tant, jo crec que ella, de moment, està intentant capitalitzar el que li queda del Nobel, que hi ha a les xarxes comentaris que potser li ha donat una rèplica de la medalla, o potser ella s'ha quedat amb la rèplica i li ha donat l'original amb ell. La veritat, aquí no m'aventuro, no? Aquest tema de l'ego de Trump, com l'ha acabat d'alimentar ella, però ha sortit ella optimista. Però una cosa sempre que ha pecat l'oposició és d'un exacerbat optimisme i d'una com desconnexió amb la realitat. I estem davant una realitat que trenca qualsevol marc normal de pensament o fins i tot de les ciències polítiques, com tu deies, perquè una cosa diu el dret internacional i una altra és la realitat.
Sí, sí, de fet, costa molt també seguir-li la lògica a Donald Trump, que per una banda va sorprendre amb l'atac a Venezuela, però després també va sorprendre quan va dir que no veia a Maria Corina Machado com a dona per dirigir el país i mantenint una mica un entremig, no?, entre mantenir l'estatu quo que hi havia o un canvi radical. Ell diu que no té, sí, prou suport i que no pot liderar Venezuela, Maria Corina Machado.
Sí,
ho veuen així els veneçolans o què?
I, bueno, hi ha veneçolans per a tota mena d'opinions. El que et puc dir és que aquest últim gir de guió, és a dir, l'atac, la manera com s'ha fet, segurament no, però que en algun moment les amenaces dels Estats Units tindrien una conseqüència real, ja començava a entrar en l'imaginari real de molts veneçolans a finals de l'any. no? Perquè ja portava massa temps anunciant alguna acció. Ara, però, i Maria Corina Machado també alimentant aquesta possibilitat, aquest escenari. Per tant, que se la deixés de banda, sí, va ser un escenari que va deixar a tothom, jo crec que al chavisme, a l'oposició radical, a l'oposició més de centre, a tothom, com el what? No? Per dir-ho com ja amb l'espanglish que estem parlant tots els veneçolans. No? Jo crec que ella sí que té un lideratge fort dintre del país o dintre de l'oposició, perquè és producte d'un procés molt desgastant on s'havien cremat tots els cromos de l'oposició, des de Capriles, López, Guaidó, a ella mateixa l'havien inhabilitat. Finalment ha quedat ella. Vale. Però una cosa és tenir un lideratge que es pugui manifestar a les urnes i una altra és tenir la capacitat de gestionar aquesta victòria. I el que a mi cada cop em queda més clar és que ella va tenir molta habilitat per dirigir una maquinària electoral i per provar, diguem-ne, que aquelles darreres eleccions no havien estat netes, però cap interlocució amb el govern, no? Cap pensament de com podria ser realment una transició.
Clar.
Em queda tan mal... amb el pitet, no?
Sí, sí, no, però aquí els trepitgem, no passa res, podem parlar, però sí que sí, sí, tothom sí. Li passa, ell, què he de fer ara aquí? Aquí parlem, no passa res.
Continuem. Vale, fixa't que Edmundo González, que va ser finalment el candidat, veritablement, que la gent va votar, perquè amb ella, d'ella, no li van votar els veneçolans, van votar a Edmundo González i Maduro. Però l'endemà de les eleccions, ja ell es va ficar a l'ambaixada dels Països Baixos i després a la casa de l'ambaixador d'Espanya. Per tant, no hi havia possibilitat, jo crec, veient, ja, mira, ja ho mirarem en documentals, però tota l'habilitat que van tenir per organitzar les eleccions els hi va mancar després per efectuar per plantejar escenaris reals de transició, per als quals necessites el chavisme i amb tot el que representen, no? Els que governen i els que els voten també, de bona lit, no? Els que els continuen votant, etc. Per tant, aquí jo crec que Trump ha dit, ella, molt bé per al futur, però la realitat jo no la puc gestionar amb ella, perquè no té incidència en les institucions, no té incidència sobre l'exèrcit, no té incidència sobre el país real, no? Té incidència sobre una idea de país futur que molts veneçolans tenen al cap, però que també en cada cap és diferent. Hi ha gent que li ha votat perquè diu, bueno, mira, a mi no entenc bé el capitalisme social del que parla o del projecte del país que té, però sembla ser ara per ara la darrera possibilitat que ja, doncs votem-la. Vale. Però això no garanteix una pau social, en realitat. No garanteix una convivència dels actors polítics. Que això ho farà Delcy? Bueno, està per veure.
Ara però li volia preguntar sobre Delcy Rodríguez, perquè ara que tu deies molt bé aquesta habilitat i la gestió de la situació, com de complicat ho té ella, Delcy Rodríguez? Perquè per una banda sembla que està jugant a dir no m'aginollo davant del poder americà, però per d'altra Donald Trump va dient que està molt content amb tot el que està fent ella. No sé si això la posa en una situació complicada davant dels veneçolans.
Mira, jo crec que Delcy Rodríguez, com estem veient, ha de jugar a dues bandes. Jo crec que segurament hi havia més esquerdes dintre del chavisme, madurisme, abans de l'atac, que no pas ara. Perquè el que ha passat ara, i a l'escenari actual, és, jo crec, cohesionat. No? Que és el que sempre ha passat quan l'oposició tira per accions de... Bueno, aquesta és la més impensable, però quan es radicalitza el discurs o s'escala el conflicte, que el chavisme s'uneix. Ella ha de tenir, ha de mantenir el fill de Maduro, que és diputat en el Congrés, en l'Assemblea Nacional, a Caracas, té el ministre de Defensa, ha de mantenir la pau amb el cap de l'exèrcit. Per tant, ella ha de jugar al discurs intern, que és diferent a l'extern. Però ahir, fins i tot, va fer un discurs on va dir l'alliberament de presos polítics, que va compte gotes, però això va, I si és una cosa que jo crec que a tots els veneçolans d'oposició, de chavisme i de qualsevol ideologia, com a mínim et fa una alegria, no? Enmig de per tantes famílies i famílies trencades. Per tant, ella ha de mantenir l'exèrcit en pau, ha de mantenir el chavisme cohesionat i ha de mantenir la persona amb la qual està negociant el petroli contenta, que és Donald Trump. Per tant, jo crec que per ella, Maria Corina Machado, ara mateix per això també es va avançar a trucar a Donald abans que arribés Maria Corina, no? Perquè no t'oblidis que amb qui estàs you are dealing, no? Negociant és amb mi, que finalment és qui té el control veritable.
Doncs així ho veu la periodista Andrea Daza. Andrea, moltíssimes gràcies. Bona nit.
Una abraçada.
Ara passen 4 minuts de 2:15 de la nit i fa uns quants minuts ja que estem parlant de l'impacte de les polítiques Trump a l'exterior, aquesta política expansiva, però el cert és que en clau de política interior Donald Trump tampoc no afluixa. Ara amenaça d'invocar la llei d'insurrecció que li permetria desplegar tropes federals si les autoritats locals no aturen els disturbis a Minneapolis. Tot plegat després d'una altra jornada d'aldarulls per un nou tiroteig d'un agent federal d'immigració. Podem tornar a connectar en directe amb el corresponsal a Washington, Oriol Serra. Bona nit de nou.
Hola, bona nit de nou, Agnès.
Aquest episodi de Minneapolis que està lluny d'aturar-se, eh?
Doncs sí, molt lluny. De fet, l'atenció als carrers de Minneapolis no afluixa. L'última nit ha estat especialment complicada. Hi ha hagut molts aldarulls a prop del lloc on un agent dels ICE va disparar i ferir un home ahir perquè l'hauria assaltat. Segons ha explicat la portaveu Carolyn Leavitt, la portaveu de la Casa Blanca, la gent es va veure encerclat per un clan de veneçolans que estava fent la seva feina. Tot plegat ha servit al president Trump per a fer una piulada a les xarxes de bon matí, amenaçant amb l'activació de l'acte d'insurrecció a Minnesota. Leavitt ho ha descrit així.
La llei d'insurrecció és una eina a disposició del president. Com sabeu, l'han utilitzat altres presidents abans de la història del país. I crec que el missatge del president s'adreça molt clarament als demòcrates arreu d'aquest país que utilitzen la seva posició per encoratjar la violència contra agents de l'autoritat.
Un altre exemple d'aquesta tensió és que la mateixa Leavitt ha protagonitzat un acte ferotge contra un periodista que li ha fet una pregunta incòmoda sobre els incidents de Minnesota. Leavitt l'ha titllat de propagandista d'esquerres i de no mereixer ser tractat com a periodista. I un darrer punt, un jutjat de Minnesota ha rebutjat l'ordre temporal de restricció contra diversos agents federals acusats d'emprar un ús excessiu de la força. La denúncia l'havien fet l'estat de Minnesota i les ciutats bessones de Minneapolis i Saint Paul. Saint Paul és la capital d'aquest estat.
Moltes gràcies, Oriol. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Catalunya nit.
I encara no podem deixar els Estats Units perquè mantenen oberts tots els escenaris per acabar amb la repressió de les protestes contra el règim iranià. La Casa Blanca ho ha dit després que Trump refredés ahir un possible atac del seu exèrcit a l'Iran, Roger Santaló.
La condició que Trump havia posat a l'Iran per no atacar era que el règim no executés cap detingut per les protestes. Però els països del Golf, aliats dels Estats Units, com Qatar o l'Aràbia Saudita, també haurien pressionat Trump per evitar una intervenció militar per no desestabilitzar la regió, una petició a la qual s'hauria afegit Israel, mitjançant el mateix Netanyahu, segons el New York Times. De fet, la mateixa secretària general adjunta de l'ONU, Marta Pobi, ho ha demanat al Consell de Seguretat de les Nacions Unides, que està en marxa ara mateix. Just després, l'ambaixador dels Estats Units a l'ONU, Mike Waltz, ha tornat a advertir l'Iran sobre una intervenció militar.
Let me be clear. Deixeu-me ser clar. El president Trump és un home d'acció, no de xerrameca interminable com la que veiem aquí a les Nacions Unides. Ho ha deixat clar. Totes les opcions estan sobre la taula per aturar la massacre i ningú ho hauria de saber millor que els líders del règim iranià.
And no one should know that better than the leadership of the Iranian regime.
La Casa Blanca assegura que segueixen la situació de ben a prop. Avui la seva portaveu ha tret pit de les pressions de Trump perquè diu que han evitat 800 execucions en les últimes hores a l'Iran. Recordem que diverses ONGs asseguren que la repressió iraniana ja hauria provocat més de 3.400 morts. Una de les víctimes és un ciutadà canadenc, la primera mort estrangera confirmada per la resposta del règim a les protestes.
Gràcies, Roger.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Una broma pesada que ha acabat en un ensurt i dels bons. Ha passat aquest matí. Una falsa amenaça de bomba ha obligat un avió turc a aterrar d'emergència a l'aeroport del Prat. És el moment aquest que sentim, de fet, aquest aterratge en una zona de seguretat de l'aeroport. La majoria dels 150 passatgers que hi anaven a bord no sabien què estava passant, menys, això sí, la persona que dona l'alarma i el bromista. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Al final tot ha acabat bé, però han estat 4 hores d'angoixa.
Doncs sí, a mi no m'agradaria estar a la pell de les persones que, encara que els viatgers no sabien el que estava passant, sí que hi havia la confusió d'aquell donar cercles i no acabar d'aterrar. I també en els cossos de seguretat, quan s'activen aquest tipus de protocols d'emergències, perquè, és clar, l'alarma s'ha de verificar. Què ha passat? Doncs que a les 10 del matí una persona que viatjava en aquest avió ha volgut accedir a internet i ha trobat un punt d'accés on figurava la paraula bomba. La mateixa companyia estava sobrevolant França en aquell moment, per això s'han activat dos caces per acompanyar aquest avió. La mateixa companyia ha publicat una piulada on explicava doncs, que havia hagut aquesta amenaça. Ells deien amenaça de bomba, no ha especificat en cap moment quin era el contingut del text. El que passa és que han corregut diferents versions, alguns deien tinc una bomba, morirem tots, o bomba a les 9:30, però és igual, tant se val la paraula bomba i l'amenaça hi era. Per tant, això ha fet saltar en aquell moment totes les alarmes. Precisament, també podem dir que hem parlat amb un consultor d'aviació i expert en defensa, en Pol Pérez, que ens ha explicat que davant d'aquest tipus de situacions els pilots i les aerolínies tenen molt clars quins són els procediments.
Evidentment que tots els treballadors i aerolínies tenen plans de seguretat a dintre el vol i tenen els seus procediments que intenten evitar que qualsevol fatalitat ocorri a dins de l'avió com a fora.
Doncs imagineu què passa. L'avió està volant i què passa a Catalunya? Doncs que s'activen aquests protocols. El pla AeroCat, una sala de crisi sota la direcció d'Aena, el Ministeri de Defensa espanyol ha d'autoritzar l'entrada de dos avions militars francesos a l'espai aeri. Al Prat estan esperant l'avió bombers, guàrdies civils, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i local del Prat. Finalment, aquest avió arriba al Prat, a terra, i ho fa sense incidències a una pista que s'utilitza a la nit. Després el desvien a una zona de seguretat, comença l'evacuació dels passatgers. Sentiu algunes veus, no? És aquest el moment en què els passatgers estan baixant, ho fan pel seu propi peu, enmig de fortes mesures de seguretat. Després, un cop ja s'ha buidat l'avió, la Guàrdia Civil la inspecciona i en aquell moment han descartat que hi hagués cap artefacte explosiu.
Per fer aquest tipus de... O sigui, han detingut el bromista, això, per començar? Bromistes, que no sé com qualificar-lo. La persona que ha fet això o que portava com a usuari, com a nickname...
Estem dient bromista, no sabem quina intenció, però en principi se suposa, com tot és fals, que hi hagués, és una falsa alarma perquè no hi havia cap artefacte, que no hi havia una intenció, tothom ho està qualificant com a bromista. Diem la persona que ha fet això, doncs no l'han detinguda, però, escolta, els experts ho deixen molt clar. Quan fas aquest tipus d'intervencions, deixes un rastre informàtic. Per tant, l'acabaran trobant. I si l'han trobat, la Guàrdia Civil encara no ho ha fet públic, que això també podria passar. Però, de moment, això no ha passat i el que sí que sabem és que han pogut declarar, que ja han declarat i han interrogat a tots els passatgers. En aquest avió hi havia 148 passatgers i 7 tripulants. Doncs també han pogut deduir que no s'han produït escenes de pànic dalt de l'avió, perquè un d'aquests passatgers ens ha explicat que ells s'han enterat de tot, no eren conscients del que estava passant i quan se n'han assabentat és quan han estat a terra.
L'avió feia cercles. Ens han dit que era un retard de l'aeroport i que per això esperàvem. I quan hem aterrat ens hem endut la sorpresa. Hi havia molts policies.
Clar, bé, fer aquest tipus de tenir aquest tipus d'accions pot tenir conseqüències, no?
Doncs mira, ja us he explicat, i jo crec que molt abastament, tot el d'enrenou que s'ha format, tot el que ha provocat això. Doncs aquesta persona, entre cometes, diem el bromista, podria pagar una sanció molt elevada o acabar a la presó. I això ho hem verificat parlant amb el Departament Tècnic del SEPLA i en Juan Pablo Anillo.
Este tipo de incidentes tiene dos vertientes. Por una parte, puede constituir una infracción muy grave de la ley de seguridad aérea y sancionarse con hasta 225.000 euros de multa. Y, por otra parte, también puede encuadrarse dentro del artículo 561 del Código Penal de Desórdenes Públicos y ser penado con hasta un año de cárcel.
I un apunt. A Espanya no existeix la broma d'amenaça de bomba a nivell legal. Sempre es tracta com una amenaça real fins que es demostra el contrari.
Doncs veurem com acaba si troben aquesta persona i si té aquestes conseqüències o no. Gràcies, Carme.
A tu.
Hi ha un parell de minuts d'arribar, o un minut, de fet, d'arribar a 3:15, un parell de dades econòmiques. La construcció d'habitatges cau a Catalunya. El nombre de visats d'obra nova va recular l'any passat un 7,5% respecte de l'any anterior, segons el Col·legi d'Arquitectes. Rafael de Ribot.
La caiguda va ser del 40% a Barcelona. Els 1.195 pisos visats a la ciutat és la xifra més baixa de l'última dècada. Més enllà de les dificultats per trobar sòl disponible, el col·legi ho atribueix a la normativa de l'Ajuntament que obliga a reservar, recordem-ho, el 30% dels pisos a l'habitatge protegit. L'any passat, gran part de l'esforç inversor es va situar fora de Barcelona i això va fer que els visats augmentessin a la resta de demarcacions. El creixement va ser del 35% a les comarques de Girona, però no tots els habitatges seran residències habituals, segons ha reconegut el president del col·legi a aquesta demarcació, Marc Riera.
En molts casos, o en bona part, amb molta intensitat el que és la Costa Brava Sud, heu vist les dades de l'Empordà, Baix Empordà i Selva, i per tant poden esdevenir això segones residències en alguns casos.
L'obra nova és el motor econòmic del sector i el degà del col·legi Guim Costa s'ha mostrat esperançat que l'impuls anunciat per l'administració ajudi a revertir aquesta situació.
Ja veiem que l'administració pública està posant-hi remei, intentant posar-hi solucions, i també els constructors i els promotors també estan animats de cara a que finalment sembla que hi ha un calendari i un pressupost i una seguretat jurídica i financera.
Paral·lelament, els arquitectes demanen més subvencions per tirar endavant projectes de rehabilitació en un parc d'habitatges que consideren envellit.
I l'increment de la inflació que es modera, tot i que continua l'escalada de preus dels aliments, Rafael.
Sí, Catalunya va tancar el 2025 amb una inflació del 2,5%, i és el quart any consecutiu que es va reduir el ritme de pujada dels preus. La millora de l'any passat s'explica pels carburants, però, per contra, els aliments es van tornar a encarir. Els ous, els que més, un 31%, i al darrere destaca la carn de vedella, el cafè, la xocolata, a banda dels llegums, la llet o els fruits secs. També va pujar l'electricitat prop d'un 13%, o les assegurances, sobretot les assegurances de salut.
Gràcies, Rafael.
La Viquipèdia fa 25 anys i per commemorar-ho s'ha impulsat la campanya global Viquipèdia 25, que organitzarà actes arreu del món. Marc Ruiz, bona nit. 25 anys, eh? Qualsevol, així es diu de ràpid.
Aviam, passen ràpid últimament, ràpid, eh? Cada vegada més.
Els territoris catalans es faran activitats durant tot l'any, eh?
Sí, sobretot al març, al voltant del dia 16, que és quan va néixer la versió en català. Les propostes les impulsa l'associació amical Viquimèdia, que dirigeix Núria Ribas Valls.
El que fem és també reivindicar la maduresa del projecte. La tasca ja no és tant de creació, sinó de millora, d'ampliació. Un projecte, per exemple, que tenim ara és els 1.000 articles de la cultura catalana, extensos i de gran qualitat.
I quina és la seva fita més important?
Doncs mira, que s'està situant com un dels pilars del rigor davant l'auge de la intel·ligència artificial. Això gràcies a l'ús de les seves referències, que permeten verificar el contingut, allò que van fer en les enciclopèdies. Tothom té això com a referència, no? Així ho ha assegurat des de la mateixa associació el coordinador Lluís Madurell.
La Viquipèdia, sobretot la versió en català, segueix sent una obra de referència per la seva neutralitat, per la seva verificabilitat. En aquesta època dels algoritmes personalitzats, que cada persona llegeixi exactament el mateix text és gairebé una cosa revolucionària.
I aquí la fem servir molt. En els últims dos anys, el volum de visites en català s'ha mantingut estable, mentre que, per exemple, en castellà han caigut a la meitat.
Molt bé, gràcies, Marc.
canto jo. Oh, i la muntanya balla. Canto a la vessant, al cim, al prat, a les ortigues, al roser mort.
De les consultes de les paraules o de conceptes a les dels llibres, perquè 7 anys després d'haver-se publicat la novel·la Canto jo i la muntanya balla, d'Irene Solà, és el llibre que més s'ha prestat a les biblioteques de Barcelona, tota una fita. I és que avui hem sabut quins van ser els llibres que més es van prestar el 2025, un any de creixement de la lectura. Montse Camps, bona nit.
Bona nit, sí. En format físic, els préstecs van créixer un 2% i en format digital van augmentar un 11%. En total, la xarxa de biblioteques de la ciutat va prestar més de 4 milions de documents, dels quals els llibres han representat un 76% del total.
I si parlem dels més llegits, el rànquing demostra que els usuaris de les biblioteques demanen obres actuals, però que ja fa anys que són a les llibreries, i l'encapçala, com dèiem, Canto jo i la muntanya, balla, d'Irene Solà.
Sí, es manté com el títol de ficció més llegit i es consolida entre els lectors com un clàssic contemporani. També ha repetit presència destacada Esperando al diluvio, de Dolores Redondo, que 4 anys després de publicar-se continua captivant el públic. En no ficció, els més sol·licitats han estat Hàbits atòmics, de James Clear, i El cervell de l'adolescent, de David Bueno.
I si parlem del públic juvenil infantil, què podem destacar?
Doncs el rànquing juvenil torna a situar Wonder, de R.J. Palacio, entre les primeres posicions, i es va publicar el 2012. També destaca L'assassina de Venècia, de Pol Castellanos, i Wolfgang, del 2017, de Laia Aguilar. Entre els lectors més petits han triomfat les sagues L'escola de monstres, Diari d'en Grec i Màgic Animals. I en el rànquing de còmics es confirma l'hegemonia del manga, en què lideren els préstecs My Hero Academia i Guardians de la nit.
I la muntanya balla.
10 minuts i arribarem ja a les 11 de la nit. En aquest punt, ara hi posarem la mirada de David Guzmán, que avui vol fer una defensa del Carnaval i de la sàtira també contra la censura, arran de la polèmica que hi ha oberta a Tarragona.
El crític Mikhail Bakhtin va analitzar el Carnaval com l'expressió màxima de la cultura de l'humor popular. Bakhtin es referia a l'edat mitjana, però l'essència és la mateixa. El Carnaval és la contracara dels rituals seriosos. És el recordatori que la injustícia i el mal es poden combatre amb les armes de l'humor i la sàtira. És la supèrbia vençuda per la crítica. Però vet aquí que Tarragona de moment ha guanyat la supèrbia, perquè a través d'uns advocats han obligat a la colla La Bota a canviar la comparsa que tenien prevista per Carnaval. I per què? Perquè el tema d'aquest any era Mortaventura, és a dir, una denúncia crítica de la decadència que està patint el famós parc d'atraccions de Vilaseca-Salou. És a dir, que PortAventura, amb l'amenaça als seus advocats, ha torpedinat no únicament la llibertat d'expressió d'una colla històrica, sinó encara més important, la legítima denúncia a través de l'humor i, per tant, de la intel·ligència. La saviesa popular ens ensenya que una ofensa només fa mal quan la crítica és certa, i com hi ha món que és certa, perquè PortAventura s'ha tornat des de fa anys un dels parcs més hostils d'Europa en matèria de diversió. Les condicions dels treballadors, la lentitud exasperant de les atraccions, les avaries constants i la gestió nefasta de les cues, amb mitjanes habituals de 2 i 3 hores, són només alguns dels drames d'un parc que fa 30 anys, quan va néixer, era una referència i que ara és l'exemple perfecte de tot el que no s'ha de fer. El més greu és que la resposta oficial és sempre la censura. Ara li ha tocat el Carnaval de Tarragona, però és una pràctica freqüent. Si alguna ràdio vol fer un programa en directe des d'allà, tenen prohibit parlar de cues, de temps d'espera o d'avaries. PortAventura no només és al·lèrgica a la crítica, sinó que la persegueix i la silencia. I, en canvi, tothom, sense excepció, sap que el parc és un desastre. El Carnaval és poder cridar en veu alta que el rei ho ha despullat. Llarga vida, doncs, a la Bota de Tarragona, i tant de bo que algun dia la sàtira derroti el Dragon Khan.
Activat el mode pausa.
Per raó dels canvis, el Barça n'hi queda un, s'escalfant Cancelo, Araujo, Bardaggi, Eric i Tomi Marquès.
Tocant la pilota, Casador, la juga
Hem connectat amb la TDT de Catalunya Ràdio perquè si ahir cantàvem en directe els gols del Real Madrid, avui és el Barça qui s'ho juga tot a la Copa del Rei. David Ubach, bona nit.
Bona nit, i té coses en joc al Barça perquè guanya, però per la mínima 0-1 al camp del líder de la segona divisió, un Racing de Santander. Doncs que en els 10 minuts més afegir que li queden al partit buscarà empatar. El Barça defensant s'ha tingut una bona oportunitat al Barça per fer el segon gol i que s'afegeixi al que havia marcat Ferran Torres al minut 66 de partit. En una bona passada de Fermín l'ha aprofitat Ferran Torres per fer el 0-1 en un partit que se li estava doncs encallant al Barça una mica més del compte.
Perquè fins al minut 66 no ha marcat, eh?
Sí, fins al 66, ara som al 80, per tant fa un quart d'hora encara no que Ferran Torres ha avançat al Barça i li dona el que seria de moment el gol de la classificació. Un Barça que ha deixat inicialment a la banqueta alguns dels seus titulars, Eric García, Rafinha, també ha descansat Pedri, en canvi la Mindy ha estat titular, però vaja, Hansi Flick ja ha mogut la banqueta i ha fet entrar pesos pesants quan el marcador era d'empat a 0 sobretot.
Ja, és que és el Santander que és líder de la segona divisió i que segurament doncs voldrà jugar-ho tot fins a l'últim moment, perquè si no, si empaten, això és eliminatòria partit únic, per
sí,
tant,
pròrroga i penals. Sí. I també val a dir que el Racing tampoc ha alineat alguns dels seus titulars, perquè, vaja, opten per relleu, aposten tota la Lliga, estan en primer lloc, per tant, en zona d'ascens directe, i volen conservar aquesta posició, tot i que ara sí que els cantàbrics han fet entrar el seu pitxitxi, el màxim golejador de la segona divisió. Esperem que el Barça doncs, no ho noti i se sàpiga defensar com està fent fins ara.
Ja té una groga, eh?
Sí, t'anava a dir, no s'està, però haurà de vigilar perquè, exacte, té una groga.
Falta al mig del camp, falta favorable al Barça, que guanya 0-1 al 36 de la segona meitat.
36 de la segona, per tant, 9 minuts perquè acabi el partit. Ara de seguida hi tornarem, però demà és l'Espanyol, que juga davant del Girona.
Sí, i avui us faig un 2-1. Ajuntarem dos testimonis sonors en un de sol per escoltar, sentir els entrenadors d'Espanyol i Girona, és a dir, Manolo González i Michel Sánchez, a les rodes de premsa prèvies a aquest partit. Cobrirà demà la jornada 20 a primera, i aquests són alguns dels extractes destacats de Manolo González i de Michel Sánchez.
És un partit que no hi ha un partit més, perquè hi ha una rivalitat entre els dos clubs, que el volem guanyar. Al final són 3 punts com l'altre dia, però sí que és veritat que té un to especial. No perquè no hagin guanyat aquí, sinó perquè volem guanyar. Sabem que és un partit complicat, però no hem mirat estadístiques ni molt menys.
A poc a poc hem anat a més i tinc la sensació que som més competitius. Penso que l'equip està millor, amb més confiança i sabent de la dificultat del partit. És un partit especial, nosaltres arribem bé.
Per tant, tots els entrenadors parlant de partit especial, un duel diferent, és un derbi, un duel català, i els equips el marquen en vermell al calendari. L'última hora, l'Espanyol l'ha comunicada fa poca estona, el seu capità Javi Puado ja l'han operat satisfactòriament de la lesió greu, del trencament dels lligaments encreuats del genoll dret, recordem que es perdrà la resta de la temporada, i el Girona hi ha dubtes per jugar demà, de Witsel, el migcampista belga, i també de Echeverri, que està pendent que es confirmi la sortida de John Solís perquè alliberi definitivament aquesta plaça d'extracomunitari que hauria d'ocupar Echeverri. Encara hi ha opcions que pugui jugar demà Echeverri si s'oficialitza la marxa de Solís, que s'ha endarrerit per uns serrells burocràtics.
Ha estat empenyent, agafant, estirant.
Ha vist groga Íñigo Vicente, Mireia, per l'eres malíssim o no?
No, jo no l'he vista.
Vosaltres
no?
L'heu vist?
Sí. Però jo crec que no per l'eres malíssim, sinó pels...
Ha vist groga Íñigo Vicente, confirmem que...
Sí, perquè li ha dit en un moment molt clarament a l'àrbit per una decisió que era malíssima, li ha dit.
Ara en té l'Eric García, l'altre de titular reservat inicialment.
I a la porteria, al final, John García, que hi havia dubtes aquí.
Ho va ja gairebé assegurar, no del tot, però ho donava per força fet Flick, que s'ho acabaria de rumiar, però que seria John García.
Gràcies, David.
A vosaltres, adéu-siau.
I el que no debuta o redebuta encara és jo, Cancelo.
El partit no està tancat.
Tot i que s'està escalfant tota la segona meitat. I never meant to call you when you're far wrong. I never meant to call you when you're pain.
T'imagines que demà plogués Purpurina, una cosa... algo diferent, o d'un color, o d'algun to...
Més difícil,
eh? Seria, ja seria bonic, eh? Ja seria bonic.
Si fos blanc, no? Si fos una neu, també. Segons on, fa molta il·lusió.
No ho sé, això avui ho ha escollit, aquest que es cola per aquí sota. Dani Ramírez. Bona nit.
Què tal? Bona nit. Molt bé, bona nit.
Home,
sí, millor blanc que aquell marró de l'Àfrica quan cau fang, eh?
Això sí.
Sí, que això embruta tot, això.
Exacte.
Sí. Ara m'heu transportat a, no sé, 85-88, amb Mikimoto dient el príncep de Minneapolis. Que sí que li deia el príncep de Minneapolis, aquest?
Ja, pot ser.
Podria ser. Però escolta, com és que has escollit aquesta cançó? Què ens espera demà?
Home, perquè ens ve pluja, i de moment poqueta cosa demà cap a Lleida, Pirineu, si neva poquet a 1.300 metres, al matí el sector de Lleida, entre el mig i la tarda ho farà també el Berguedà, el Solsonès, per del Comte, Rasos, Sencija, fins la zona del Cadí, i finalment també la Collada, el Ripollès. Per tant, tot una mica enfarinat, d'unes 5 centímetres. A la resta, boira Lleida, que quedarà un dia tapat, boira altres sectors del país, a la Catalunya central, per exemple, doncs, Bages, Osona, però després quedarà ennuvolat i aquesta boira li costarà marxar. I a la costa alguns núvols, clarianes, però aquí sense pluja de moment.
Molt bé.
Doncs després, la pluja, que anuncia aquesta cançó, la forta arribaria dissabte, potser una pausa diumenge i dilluns també. Per tant, seria dissabte i dilluns amb molta aigua, fins i tot molta neu, ben una bona nevada, i la neu cap als 1.200 metres, vull dir, n'estarem pendents.
Molt bé.
Molt bé, doncs és Prince, eh? Purple Rain de Prince.
Sí, de Prince. Prince, sí, el príncep de Minneapolis.
Exacte.
Sí, molt baixet, el recordo molt baixet i amb molts barrets al cap.
Això mateix.
I aquell, el bigotet.
Això, també. Això. Gràcies, Dani. Bona nit.
Adéu.
Bona nit. Adéu.